Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. Aquest dijous s'ha presentat La Botiga, un projecte d'innovació social que a partir d'un servei de garantia alimentària treballa l'apoderament de les persones beneficiàries implicant-les en la mateixa gestió de l'espai. A més, adopta un model d'autoservei, és a dir, les persones usuàries no recullen lots d'aliments, sinó que a través d'un sistema de punts trien els productes que necessiten. De seguida ho ampliem abans, però repassem la resta de titulars d'aquest divendres 15 d'octubre. L'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha posat La Botiga precisament d'exemple de la transformació que està experimentant el Departament d'Acció Social cap a un nou model més transversal, preventiu i no només assistencial. Així ho ha dit el Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. El PSC del Prat ha reivindicat el seu paper com a soci de govern a l'Ajuntament del Prat. Ha estat en un acte al cèntric sota el lema Movem el Prat, on l'agrupació municipal s'ha trobat amb simpatitzants i ciutadania. Els aforaments a restaurants, comerços, espectacles culturals i esportius tornen al 100%. Un alleugeriment de les restriccions que arriba després d'una clara millora de les dades epidèmiques. I pel que fa als esports, la segona federació s'arriba a la setena jornada de Lliga i l'Associació Esportiva Prat visita diumenge el camp de l'Osca B. El conjunt pretenc buscarà la primera victòria a domicili després d'encadenar un empat i dues derrotes en els partits fora de casa que ha jugat. Comencem el control tècnic amb Carlos Muñoz i que us parla avui Víctor Asensio. Aquest dijous s'ha presentat La Botiga, un projecte d'innovació social que a partir d'un servei de garantia alimentària treballa l'apoderament de les persones beneficiàries implicant-les en la mateixa gestió de l'espai. A més, adopta un model d'autoservei, és a dir, les persones usuàries no recullen lots d'aliments, sinó que a través d'un sistema de punts trien els productes que necessiten. La delegació d'aquest programa municipal és a càrrec de l'Associació Benestar i Desenvolupament i compta, a més, amb la col·laboració de la Fundació Espigoladors. Parla Mònica Planes, tècnica David.
Un altre element d'innovació és tot el que té a veure amb la gestió, és a dir, el que li diem el retorn, no? Són hores voluntàries en un inici de col·laboració a fer unes tasques molt concretes, però que són l'embrió de cercles de treball futurs, no? On les persones podran decidir quina alimentació proveir, com fer les compres, com atendre el client.
Un dels pilars d'aquest projecte és la sostenibilitat. Per aquest motiu, a banda de les vies tradicionals de subministrament d'aliments com el Fons d'Ajuda Europea i el Banc d'Aliments, La Botiga es proveeix de fruites i verdures del parc agrari o d'altres comerços locals, tot plegat amb l'objectiu de reduir al màxim possible la petjada ambiental.
Treballem la garantia del dret a l'alimentació des d'una lògica de la sobirania i, per tant, ens preocupa molt recuperar tots els recursos humans i de l'entorn, no? També de l'entorn agrari, dels comerços, de totes les distribuïdores alimentàries per poder, no? Que el Prat pugui decidir, tingui un espai de decisió respecte a la seva alimentació.
La botiga va començar a funcionar el passat 30 d'agost i des d'aleshores ja han passat 650 famílies del Prat. En total s'han ajudat a 1.700 persones, de les quals el 33% són menors de 15 anys. A més, en aquest primer mes s'han sobrepassat les 1.000 hores de col·laboració, de les quals el 10% del voluntariat també ha estat beneficiari d'aquests aliments. Escoltem algunes de les persones que formen part del voluntariat de La Botiga.
He sido beneficiaria de esto, entonces quise dar algo a cambio, pues para poder colaborar con este proyecto, porque pues hay muchas las personas que nos ayudan.
Más que nada por hacer un bien a los demás, porque me encuentro sola, vivo sola en casa, soy muy activa, muy nerviosa, muy... Y es que me satisface de hacer una cosa y hacerle un bien a los demás.
Me parece una oportunidad para ayudar a las personas, porque aparte que haces acompañamiento y ayudas a las personas, las escuchas, que es muy importante durante el recorrido.
Ayudar a la gente, sobre todo, es lo más importante, ¿no? En aquests temps de tan difícils, ¿no? Amb gent que no té recursos, doncs estic molt, molt satisfet.
Política.
El PSC del Prat ha reivindicat el seu paper com a soci de govern a l'Ajuntament del Prat. Ha estat en un acte al Cèntric sota el lema Movem el Prat, on l'agrupació municipal s'ha trobat amb simpatitzants i ciutadania. El seu portaveu i primer tinent d'alcalde, Juan Pedro Pérez, treu pit sobre la gestió en àrees destacades al consistori com el desenvolupament econòmic o la salut pública.
Movem l'Ajuntament perquè el Prat no s'aturi, que és això el que expliquem, no? Estem orgullosos de la gestió que fem. Penso que desenvolupem activitat en àrees molt importants de l'Ajuntament i molt vertebradores de la ciutat.
Àrees que han estat rellevants, especialment durant la pandèmia, per això la trobada també ha servit per retre comptes i fer balanç quan el mandat acaba de superar l'Equador amb un compliment del pla d'actuació municipal superior al 60%.
Mai havíem trobat un nivell de dificultat com el que hem patit arran de la crisi de la Covid, no? Però tot i així, i això també en parlem avui i expliquem doncs, què hem fet, jo penso que la valoració és positiva perquè hem estat al costat de les persones, perquè hem treballat perquè no s'enfonsi l'economia, perquè hem ajudat a les entitats i, per tant, jo crec que la valoració de moment és bona.
El portaveu socialista ha assenyalat en reiterades ocasions que des del PSC han renunciat al protagonisme i que treballen des del govern municipal per la ciutat, des del silenci i la discreció. També ha avançat que faran més actes com aquest.
Altres apunts.
Els aforaments a restaurants, comerços, espectacles culturals i esportius tornen al 100%. Un alleugeriment de les restriccions que arriba després d'una clara millora de les dades epidèmiques. Això sí, la mascareta continua sent obligatòria en els recintes tancats i caldrà presentar el passaport Covid a l'oci nocturn, on encara es mantindrà un 70%. De fet, aquestes mesures també es mantenen per festivals de música i activitats similars en interiors i al públic dret. Els esdeveniments esportius en espais tancats també tindran encara una limitació del 80%. A bars i restaurants desapareix la restricció de l'aforament i el topall de comensals per taula tant dins com fora dels establiments. Ja recuperen els horaris habituals, ara limitats a la 1 de la matinada. També recuperen el 100% universitats, equipaments cívics, fires, congressos, mercats ambulants, parcs d'atraccions, activitats lúdiques en espais tancats, activitats relacionades amb el joc i esports a l'exterior. Al Prat, segons dades d'avui del Departament de Salut, el risc de rebrot continua disminuint i és de 4 punts, la dada més baixa des de l'esclat de la pandèmia. També la taxa de contagi es manté molt per sota de l'1. Mentrestant, la vacunació continua a bon ritme. Ja s'han superat el llindar de les 50.000 persones vacunades amb la pauta completa, mentre ja s'ha administrat la tercera dosi a 700 persones. Recordem que aquesta punxada ha estat dirigida a persones que tenen risc alt de no desenvolupar una resposta immune suficient amb la pauta convencional. El Prat formarà part de la zona de baixes emissions a finals de l'any que ve. També ho faran Castelldefels, Viladecans, Sant Boi, Badalona i Santa Coloma, que a través de l'AMB faran servir part dels fons europeus Next Generation per posar en marxa aquesta zona de restricció a la circulació de vehicles contaminants a finals de 2022. Sumant-se així a Sant Cugat i Sant Joan d'Espí, que ja hi estan treballant i que hauria d'entrar en funcionament l'1 de gener de 2022. D'aquesta manera, els 6 municipis compliran amb una de les obligacions de la Llei de Canvi Climàtic en sintonia amb la Llei Europea del Clima, que estableix que l'any 2024 les ciutats de més de 50.000 habitants han de disposar de zones on els vehicles contaminants hi tinguin l'accés limitat o restringit. L'AMB està pendent d'una partida de 230 milions d'euros que ha d'aprovar el govern espanyol, prop de 34 milions. Són per adquirir 162 busos elèctrics i 16 seran per fer més carrils bici. Els ajuntaments metropolitans rebran 8 milions i mig d'euros per la instal·lació de senyalística, les càmeres de control i accés per la part informàtica també, que ha de gestionar la zona de baixes emissions en coordinació amb la resta de municipis metropolitans. Recordem que a l'estiu el govern espanyol va habilitar un paquet de 1.000 milions d'euros d'aquests fons verds europeus amb la condició que s'invertissin a la zona de baixes emissions o per altres projectes de mobilitat sostenible. Tanmateix, la inversió no està garantida. Segons el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ja s'han rebut 258 sol·licituds de 187 municipis per obtenir aquests fons, un valor total de 1.500 milions d'euros. I ara s'ha de decidir qui rep aquests fons. A mitjans de l'any que ve ja s'hauran de sortir a licitació els projectes que rebran la subvenció estatal i al novembre s'han d'adjudicar. La implementació de la zona de baixes emissions hauria d'estar enllestida com a molt tard a finals de 2024. Tanmateix, aquesta no és l'única convocatòria del Ministeri amb aquest objectiu. L'any que ve n'obrirà una altra per valor de 500 milions d'euros i, a més, les comunitats autònomes en rebran 900. Paral·lelament, el Ministeri destinarà 400 milions addicionals a l'electrificació de flotes de transports col·lectius.
Agenda.
El Festival Esperança torna aquest cap de setmana i ho fa de la mà de les jornades del Prat al Món, tot plegat per difondre iniciatives que defensen els drets humans i l'ecologia arreu del planeta, amb activitats que combinen la música, l'espectacle, amb la reflexió i el debat. Aquest vespre s'inaugura al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa una exposició sobre la diàspora salvadorenya i les connexions entre el jovent d'aquí i el d'allà. També avui tindrà lloc la Festa del Prat al Món a la plaça de Catalunya, amb diverses activitats al llarg de la jornada. Escoltem Isabel Camón.
Les primeres activitats són un contacontes amb els bitxos i després una activitat de circ, circ rock, que això ho ha organitzat Festival Esperança. Uh-huh. I després a dos quarts de vuit començarà el concert de Marina, que també això està organitzat per Festival Esperança. Tindrem altres activitats en petit format, una carpa informativa, podrem veure els càpsules i uns vídeos, agafar informació, però bàsicament serà una versió reduïda del que ens agradaria que fos la Festa del Prat al Món.
Les entrades estan exaurides, però en cas que hi hagi activitats on no s'omplin totes les places prèviament reservades, s'obriran les persones sense entrada, tal com ja va passar amb les activitats de Festa Major. Diumenge torna ja amb entitat pròpia al Festival Esperança, amb concerts en directe, després que l'any passat es fes una versió reduïda a teatres i amb concerts online. Un diumenge d'Esperança al Parc Nouca, l'organització espera que sigui l'últim en petit format. Encara hi ha entrades pels concerts que es poden adquirir a través del web del festival. Podeu consultar la totalitat d'activitats emmarcades en aquest del Prat al Món i l'Esperança al web municipal www.alprat.cat. I més coses, perquè demà arrenca la temporada de teatre a la Sala Gran de l'Artesà amb el clàssic de Chekhov, L'oncle Vania. És una obra que es va estrenar el 1899 al Teatre d'Art de Moscou i que versa sobre la vida malgastada, l'amor no correspost i la feina inacabable amb un toc apocalíptic. La peça, dirigida per lituà Oskaras Korsunovas, reflexiona sobre com l'home només destrueix pel seu propi benefici sense pensar en les conseqüències del planeta. Aquesta representació serà demà al Teatre L'Artesà a les 8 del vespre. Diumenge torna l'Aplec de la Tartana després de la seva suspensió l'any passat a causa de la pandèmia amb la seva 25a edició. La Granja de la Ricarda serà a les 10 del matí el punt de partida d'aquesta trobada de cultura popular amb tallers, parades, d'entitats, balls de sardanes i, per primera vegada, l'actuació de la colla Trabucaire del Prat. Aquest clàssic pretenc que està organitzat per Amics del Prat i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Prat. Recordem que l'ús de mascareta és obligatori. I també diumenge, a 1:45 del migdia, a Terra a la Capsa, Sol Pops, un grup d'amics i músics que toquen des de petits i que s'omplen l'escenari de bon rotllo. Amb pinzellades fresques, arrengen els hits de pop més actuals de la ràdio dels últims anys. El seu estil és eclèctic, amb matisos de la música tradicional llatina, passant pel soul, el funk, el rock, el swing i fins i tot la bossa nova. El concert és gratuït, però cal reserva prèvia a través del prat.covin.cat. I per cloure el cap de setmana, torna el Festival al Teatre Modern, una activitat organitzada per l'Associació de Familiars d'Alzheimer amb una entrada de 12 euros com a donació per l'entitat. D'aquesta manera tornen les activitats presencials que s'havien deixat de fer a causa de la pandèmia. Una situació que tant les persones amb Alzheimer com les seves famílies ha suposat una veritable repte. Per consultar els serveis que ofereix l'AFA Baix Llobregat o per saber més sobre les activitats que se celebren entorn al Dia Mundial de l'Alzheimer, podeu entrar al web afabaix.org.
El temps.
Nuvolositat variable al llarg de tot el dia d'avui. Núvols que es mantindran durant tot el cap de setmana i que se succeiran amb clarianes. A partir de la setmana vinent torna el sol. Pel que fa a les temperatures, es mantenen sense canvis entre els 16 i els 24 graus. I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports amb Míriam Roures. La informació local torna dilluns a partir de les 9 al Planeta Prat amb Isa Gonzalo. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitation.